Comencem una nova edició del Pals a les Rodes. Veureu que la sintonia és diferent perquè ens retrobem a la nostra col·laboradora, la doctora acupuntora i, entre altres teràpies que ella practica, la Cristina Ordoña. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Creu? Doncs avui parlem una mica de la nostra realitat.
Sí, per obrir...
Però la més individual, temporada.
Sí, per obrir una mica aquesta temporada... Sí? M'ha semblat que era interessant explicar com ens veiem nosaltres mateixos i com fa que això ens provoqui una realitat en el nostre entorn. Uh-huh. I, a més, com aquesta realitat acaba agafant una volada, aquesta imatge que la gent té de nosaltres agafa una volada que a vegades ens supera a nosaltres mateixos i quan volem canviar-ho és quasi impossible, no? O és molt difícil, no? I llavors parlem d'això.
Aquella dita, no? Como te ves, como no. Como te ves, como te ven, no?
Sí, i como te ven, como acaba modificando como te tienes que comportar.
Exactament. Mm-hmm. A vegades agafem paràmetres que nosaltres mateixos són trampes que ens hem posat i que després ens pesen massa, no? No som realment aquelles persones.
Segurament som molt més que aquelles persones. Allò només és la personalitat que hem triat, que hem anat desenvolupant. Però en realitat nosaltres essencialment som molt més grans, molt més amplis, molt més dúctils. El teixit del nostre cervell és superdúctil, molt més del que pensem, i es poden establir maneres de comportar-se diferents. El que passa és que tot sovint ens és més còmode quedar-nos en aquell espai de seguretat que diuen els coach, no?
Sí.
En aquesta zona en la que ja coneixem, encara que no és bo del tot, i si el que ve no és menys bo encara, doncs no ens movem. Quan és al contrari, sempre és un canvi permanent. El que perdem de vista és que nosaltres no canviem, però les circumstàncies canvien, i això fa que nosaltres ens haguem d'adaptar a aquestes circumstàncies. No. Clar. És el món que s'adapta a nosaltres, sinó nosaltres que ens adaptem al món.
Caldrà, doncs, que t'escoltem amb un esperit de no ser tan reduccionista, sobretot amb nosaltres mateixos, no?
Sobretot amb nosaltres mateixos, sí. Perquè la imatge que en un moment determinat hem creat de nosaltres ens pot semblar molt bona en un moment. Però passa
quan
el
la
temps,
creem, no?
Quan la creem.
En aquell moment és el que...
I també quan rebem el primer feedback. No, perquè potser el primer feedback de l'extern, de la societat, dels nostres amics, de les nostres relacions, potser a priori és òptima, no? Perquè estem en un entorn determinat. Però aquest entorn pot canviar, les circumstàncies poden canviar, l'àmbit laboral, l'àmbit de la parella, l'àmbit de la família, els fills, la vida passa, el temps canvia moltes coses i el pes de la quotidianitat fa que es modifiquin les percepcions. Llavors nosaltres, aquest món que estem creant o que ens agrada percebre, a lo millor no és el que ens fa feliços, perquè per dintre ja volem ser una altra cosa. O potser, fins i tot, ja hem canviat per dintre, però des de fora, aquells que ens coneixien d'una manera ens segueixen veient
d'aquella manera. Tenen aquells paràmetres, no?
Exacte. I ens veiem obligats. Ens veiem obligats? O no? Cal que ens sentim obligats? O no? Hi ha possibilitat de redempció? Hi ha possibilitat de fer marxa enrere i canviar les coses per estar millor amb nosaltres mateixos i per estar més a gust? Jo penso que sí, no? Penso que sempre hi ha un moment per fer marxa enrere, per refer, per canviar. Sempre estem canviant i sempre és possible canviar-ho tot. El meu pare deia una frase que a mi m'ha marcat molt durant la vida i que jo lluito permanentment en contra del pes específic que suposa de creença dintre meu. I és una frase, ell era de Valladolid, i deia: el que nace barrigón, inútil es que lo fajen. És una cosa molt castissa. Molt
graciosa, per cert.
Molt graciosa. Però el que vol dir és que qui té una tirada cap a una banda no pot acabar de reprendre mai en un altre costat, uh-huh. No? El camí cap a un altre costat. Jo crec que no. Jo crec que si realment ho vols, si realment creus per dintre, desenvolupes la creença que allò ja no ho vols, tot és modificable.
Clar, una cosa és si naces barrigón i l'altra cosa és si te haces barrigón.
Exactamente. I aunque nazcas barrigón, aunque nazcas barrigón, si tú haces ejercicio cada día,
perdràs
no
la panxa.
No farà falta que te fagen, no?
I tant que sí. Doncs la Cristina avui ve amb una pel·lícula que, a més, és curiós perquè ahir m'ho va enviar per correu electrònic, i és una pel·lícula que jo vaig veure fa unes 3 setmanes.
Caramba.
La vaig recuperar fa unes 3 setmanes. És una pel·lícula que jo tenia pendent, l'havia vist en el seu moment, és de l'any 92, és un Clint Eastwood, que és un tio complicat, tot ell, però sempre té alguna cosa que explicar-te, i això és una gran cosa amb un cineasta. I vaig rebre el... Digues.
Fa 3 setmanes que vaig pensar que aquesta pel·lícula estaria bé. No ho dic per quedar bé, eh?
Doncs jo la vaig veure un cap de setmana, tenia 5 perdons, i vaig pensar, ostres, em vaig a tornar a revisar aquesta pel·lícula, perquè... fa temps que no, a més té un repartiment, Jean Hammond, Morgan Freeman, el mateix Clint Eastwood.
I uns diàlegs
espectaculars que no tenen pèrdua. De fet, estem escoltant la banda sonora, que és preciosa també, us la recomano especialment. Aquest és un tema que no té res a veure amb la resta de la banda sonora, però que és molt xulo. I aquí Clint Eastwood és un tio que s'havia dedicat al crim tota la vida, un criminal de professió, que en un moment donat té família i veu que aquell no és el camí que vol tenir. Sí. Però les circumstàncies... Mm.
Sí, és a dir, el seu passat el reclama, sí, d'alguna manera, no? La imatge que ell havia creat en certa manera d'ell mateix, aquesta realitat que projectem de nosaltres, el que volem ser, el que volem que vegin els altres de nosaltres, o el que... tal com ens veiem nosaltres és com ens veuen els altres.
Sí.
Ell troba una persona, es redimeix, canvia, modifica la seva manera de funcionar, però ve el seu passat, ve aquesta projecció d'ell mateix en un moment històric de la seva vida i el torna a reclamar.
Sí, sí, el contracte en el que havia set. El que havia estat. Mm-hmm. O sigui, contracten el criminal que havia estat i ell ja no és aquella persona. Escoltem el fragment que ens ha portat la Cristina.
Usted es William Manny, de Missouri. El asesino de niños y mujeres.
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted.
És impressionant el clima que es genera aquí,
sí,
eh?
La tormenta elèctrica, no?
Será mejor que os apartéis.
Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare...
Aquest moment en el que només sentim la pluja, quan un rememora la pel·lícula i la posa una mica davant dels ulls...
El que s'escolta és molt gràfic, eh? A més.
El que s'escolta més és molt gràfic. Ell diu, sí, he estat això, i deixa aquest camí obert, no? Aquí hi ha la tempesta elèctrica,
sí.
Se sent aquesta sensació de que tots l'estan contemplant, tots estan veient qui creuen que és, qui ha projectat ell.
Sí,
ell,
sí.
No? Ara hi ha la manida aquella de tirs, que evidentment no pot faltar en un bon western, no?
No, i ni amb un bon Clint Eastwood.
Ni amb un bon Clint Eastwood. Però en realitat... i vull utilitzar aquest fragment per explicar quina és la imatge que ell projecta i quina és la imatge que ells estan retroprojectant-li amb ell.
Clar,
no?
Que sí.
I ell, en un moment determinat, acaba la manida de tirs i s'enfronta a la realitat exterior.
Será mejor que se largue. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa.
Ara ell surt.
Sí,
sí. I escolteu aquest fragment, perquè estan apuntant amb un arma i el podrien matar. Ell travessa el carrer.
Està sol,
passa per davant del seu amic mort. I agafa el cavall. En aquell moment, escolteu.
Charlie Hecker, vamos, dispárale.
No s'atreveix.
Ningú s'atreveix.
Li dona l'arma
al company. I inclús li diuen, no el disparo perquè jo no sóc ajudant de xèrif.
Exacte.
Sí, sí.
I, per tant, ell, a reser d'aquesta imatge que ha creat i que els altres veuen d'ell, marxa protegit per aquesta imatge. En aquest cas, és la utilització de la imatge, no?, per salvaguardar-se ell i per arribar a l'objectiu que ell vol. Ell ja no és aquesta projecció, però és una projecció potentíssima.
Uh-huh.
On anava
I a més ell adverteix. És que no dubtaré.
Clar, perquè ell
però
reforça.
Està dubtant tota l'estona.
Clar, però ell està reforçant sí. aquesta imatge projectada en un moment i reflectida pels altres. És a dir, està utilitzant el que els altres creuen que saben d'ell.
Uh-huh.
Llavors, hem vist aquest fragment que jo volia utilitzar per il·lustrar com s'articula la vida al nostre entorn. Perquè nosaltres realment ens veiem d'una manera i tal com ens veiem, així caminem, així parlem, així percebem la realitat, la podem veure, els coachs diuen de manera, els de PNL diuen de manera auditiva, de manera gustativa, de manera kinestèsica, és a dir, nosaltres veiem la realitat com algo que es pot menjar, que es pot degustar o es pot simplement mirar, és a dir, nosaltres veiem qui som i com és la realitat i transmetem aquesta capacitat o aquesta perceptibilitat nostra a l'exterior. I quan tu veus una persona pel carrer que camina i la veus caminant decidida, trempada, alegre, ja veus que és una persona amb confiança, optimista, que sap que arribarà lluny, i això et dona una sensació. Tu perceps el que ella percep d'ella. I no vol dir que en un moment determinat no tingui els seus dubtes. Clint Eastwood també té grans dubtes en aquesta
pel·lícula. I està pel·lícula. Molt sol.
I està molt sol, està
molt.
Vidu, té uns nens, no? És a dir que, en realitat, la seva realitat ja no és la que està utilitzant, però l'ha d'utilitzar per arribar a una meta, per fer un bé, entre cometes, no?
Uh-huh.
Aquí també s'utilitza una mica la imatge del redemptor sense redempció, no?
És Clint Eastwood.
És Clint Eastwood, no? És una imatge que ens agrada a tots molt. Però a vegades aquesta imatge pot amb nosaltres.
És molt feixuga.
És molt feixuga i és molt esclava. Llavors, jo el que us volia dir avui és que no hi ha res que sigui per sempre. Perquè, efectivament, no anem amb dues pistoles a cada banda del cos i no anem fent por. Però cada un té un arquetip de funcionament a la vida. Un pot anar d'ermità i persona solitària i trista, o pot anar al contrari, pot anar d'emperador, de persona que domina la situació i que dictamina i que dona lleis i que dona ordres i que té tothom controlat al seu abast, no?
O anar de persona àcida, no? I de riure de tot i fer veure que res t'importa, no?
Exacte. Però aquell arquetip no serveix per sempre. I aquell arquetip, a vegades, que quan al llarg de la vida t'ha donat bon resultat, però en un moment determinat comença a grinyolar, vol dir que aquell arquetip l'has de canviar. I el que us volia dir avui és que tot és modificable. Quan sents que la teva projecció externa, el que tornen els altres de tu mateix, no és el que tu voldries ara, mira't exactament com ets per dins, què t'agradaria ser, i comença a pensar en aquell que realment ets, no en aquell que en un moment va ser.
Has començat l'espai dient que mai és tard per fer marxa enrere, és que en realitat és fer marxa endavant.
Clar, però ens sembla que és desconstruir, no? De construir allò que havíem construït, i quan tens una cosa construïda, tirar-ho al terra...
La importància
molt
de les paraules, no?
Clar, dona molt pa.
Deixar coses enrere, perdre alguna cosa...
Però mai es perd. Sempre es guanya. El que jo us vull dir és que sempre es guanya. Encara que perdis llençols a la bugada, segur que els llençols que has perdut els pots incorporar amb llençols nous. Aquesta és la gràcia. Aquesta és l'essència que ens fa moure. En el fons ho sabem tots, però la vida ens desgasta tant, ens cansa tant, l'energia que ens arrela tant a la terra, que és la del ronyó, la de la bufeta de l'orina, que són les que ens comporten la nostra vinculació amb la terra,
sí.
amb allò que és la mare, no? Es gasta tant en el dia a dia, perquè són les línies que utilitzem per sobreviure, per marcar el nostre territori, per anar endavant, que, clar, quan hem de canviar, pensem que fa por, perquè el desgast d'aquestes línies produeix molta por. Quan no, hi ha, no estàs fort, tens por. Què passarà? La incògnita, no?
Uh-huh.
I llavors la por és tremenda. És un, segurament el contrari de l'amor no és l'odi. El contrari de l'amor és la por. Perquè la por ens distorsiona molt.
I és a dir que és que jo sóc així, aquella frase, aquella excusa que ens posem. No, és que jo sóc així.
No.
No.
Ets així perquè tu vols ser així. Clar, clar que ets així, però perquè tu vols ser així, perquè alguna cosa li veus de bona, perquè creus que allò et farà sobreviure, perquè encara estàs en les creences que vas desenvolupar en un moment determinat de la teva vida, quan tu eres jove, molt jove, i estaves establint el marc general que marcava el teu futur.
El teu trajecte, no?
El teu trajecte. Llavors, quan tu ets molt petit, veus les coses d'una manera que realment, quan ets molt més gran, a lo millor no s'adapten a la realitat. Llavors, jo el que vull dir-te és, jo sóc així, bueno, però t'és útil, estàs bé, estàs còmode, ets feliç, estupendo. Algú passa? T'està retornant alguna senyal que és incòmoda? Doncs pensa si tot això que t'està passant no és que la vida sigui injusta, no és que la vida es posi al revés, és que potser tu no estàs exactament a la mateixa onda que hauries d'estar o que voldries estar.
És a dir, no siguem reduccionistes i estem pendents del que ens torna la vida, perquè finalment és alguna cosa que nosaltres estem projectant, no?
Efectivament.
És que això de donar-li la culpa a un altre és més fàcil, eh?
Jo no sé, ja.
Que sigui culpador, saps? La culpa, això, és una cosa...
Sí,
que...
però és que la culpa és molt lletja. Jo parlaria molt, més aviat de responsabilitat,
sí,
no?
La culpa és molt,
perquè,
molt lletja.
Clar, la responsabilitat et fa molt lliure. És dura, eh? Perquè t'exigeix molt, però et fa superconscient de tu mateix i superfeliç. Per què? Perquè ets amo dels teus actes, tens un gran poder intern. La responsabilitat et dona molt poder per triar.
I tant que sí. De fet, Clint Eastwood ha estat tan responsable amb la seva imatge que va crear als anys 70 quan feia Spaghetti Western. L'ha portat fins al final, aquesta imatge, però ho ha fet per explicar moltes coses, eh?
Tens tota la raó.
Ho ha fet per explicar moltes coses. Jo crec que és una persona que cal tenir molt en compte perquè de ben segur, i aquesta pel·lícula, de veritat, us la recomano especialment.
Jo també, perquè jo no sóc una gran cinèfila, però a mi els diàlegs de les pel·lícules m'encanten. I crec que, si em perdon, té moments extraordinaris, no?
Quan lúcids.
Lúcids, quan diu, quan mates una persona, mates tot el que té. I tot el que podria arribar a tenir, també estem parlant de projecció,
oh,
i de redempció, no? A mi em sembla que a vegades les pel·lícules les veiem només des del punt de vista lúdic o de la història que ens en mostra, però en realitat si baixem o pugem nivells podem llegir ensenyaments superinteressants.
La nostra projecció de la realitat, avui la Cristina Ordunya ens ha obert una porteta que de ben segur encara seguirem explorant. La porteta porta altres camins, ja veurem a veure on ens porta. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots.